Les negociacions per la investidura a Catalunya s'emboliquen. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després de dies de silencis, avui tenim els primers posicionaments contundents de Junts i d'Esquerra que refreden ara mateix la possibilitat que Salvador Illa acabi sent president de la Generalitat. Des de Brussel·les, el candidat de Junts a les europees, Toni Comín, ha amenaçat Pedro Sánchez de fer caure el seu govern si no faciliten la investidura de Carles Puigdemont. I la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha afirmat per primera vegada i sense embuts que per ells Illa ara mateix no és una opció.
Jo crec que allò coherent, allò conseqüent amb l'acord de Brussel·les és que el proper president de la Generalitat sigui Carles Puigdemont.
I, per tant, Esquerra Republicana no farà president Salvador Illa ara mateix, on estem en aquest moment, i la gent ha de saber que si vol alguna cosa d'Esquerra Republicana ja sap on la trobarà.
Per aquesta tarda, Marta Rovira, per cert, ha convocat una reunió telemàtica amb tots els líders territorials del seu partit d'Esquerra, Sara Riera.
Fins ara s'han anat fent assemblees locals per prendre el pols a la militància i avui la intenció és posar-ho tot sobre la taula. El partit, que té la clau en aquestes negociacions, s'ha de decantar per facilitar una investidura o per repetir eleccions a l'octubre.
Mentrestant, ja ho sabeu, Donald Trump és el primer president a la història dels Estats Units condemnat per la justícia penal. Ha estat pel cas de l'actriu porno Stormy Daniels, a qui l'advocat de Trump va subornar perquè no parlés de la seva relació quan era candidat a les presidencials de l'any 2016. Washington, Francesc Garriga.
Culpable dels 34 càrrecs que li imputaven. El jurat ha trigat només un dia i mig a deliberar. Ara serà el jutge qui decidirà, l'11 de juliol, quina pena li imposa l'expresident. Pot arribar als 4 anys de presó. Per Trump, la justícia als Estats Units ha mort.
Multa milionària del govern espanyol a 4 aerolínies perquè fan pràctiques abusives, diu el govern. El Ministeri de Consum ha sancionat Ryanair, EasyJet, Vueling i Volotea amb 150 milions d'euros en conjunt.
Se les ha multat per diverses infraccions, com ara exigir un sobrecost per l'equipatge de mà a la cabina, imposar una tarifa extra per reservar seients de costat per acompanyar, per exemple, menors d'edat o persones dependents i per opacitat també en la informació sobre el preu final del servei.
A tot això, l'Euribor, que marca el preu de les hipoteques variables, ha tornat a baixar ni que sigui molt poquet.
De mitjana s'ha situat en el 3,6 i això vol dir que qui li toca revisar a la hipoteca tindrà una baixada d'uns 15 euros si la revisió és anual i d'una mica més, uns 30, si és semestral. En tot cas, el que anticipa això és una rebaixa dels tipus d'interès en la pròxima reunió del Banc Central Europeu la setmana que ve.
Més de 42.000 estudiants s'examinaran de la selectivitat la setmana que ve a Catalunya. Es repeteix el patró d'altres convocatòries en què 8 de cada 10 alumnes venen del batxillerat i un 10% ve de la formació professional.
Aquest any, a la fase general, els alumnes podran escollir entre història i història de la filosofia i a la fase específica, entre 23 matèries, amb dues opcions noves, això sí, literatura dramàtica i història de la dansa i la música.
I en temps de cultura, avui tenim estrenes.
It's gonna happen one of these days. Boys like yours, got to.
I especialment ens interessa que arriba als cinemes el biopic d'Amy Winehouse, que se centra en els últims anys de la cantant londinenca. I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui, segon clàssic pel títol de la Lliga CB de bàsquet.
El Madrid i el Barça juguen el segon partit dels play-off de semifinals. El primer el va perdre contundentment el Barça i els blaugranes esperen avui mostrar un altre joc i empatar l'eliminatòria. I a banda, al Catalunya migdia també coneixerem la clàusula que Deco inclou en alguns contractes de jugadors del Barça per evitar el fair play.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, en aquests moments us trobareu 5 quilòmetres de cua compacta a la P7 a Sant Cugat, sentit sud, sentit Tarragona, per un accident, i també aturades a la mateixa P7 a Cerdanyola-Barberà, direcció cap al nord. A més, hi ha tallada la C12 a Albatàrrec, al Segrià, per un accident, amb problemes per circular en tots dos sentits. La C58 des de Montcada i Pota Nord des de Santa Coloma fins a entrar fins a Güell i pel nus de la Trinitat, Pota Sud, al Prat, sentit Castelldefels per obres, i trams aturades a les rondes de Barcelona i pel que fa el transport públic, compte, perquè encara hi ha retards de més de 20 minuts a les línies de Rodalies R1-4 i RG1 i és per una avaria als sistemes de senyalització automàtica entre Sants i l'Hospitalet de Llobregat. I estan treballant tècnics de DIF.
Doncs tot això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Acabem el maig, doncs, amb un darrer raig, un altre ram de pluja que arribarà aquesta tarda en forma de xàfecs i algunes tempestes a les comarques interiors de Girona, Pirineu Oriental, Prepirineu i punts de la Catalunya Central. Hi ha una vista al Servei Meteorològic de Catalunya. Poden caure novament, com va passar ahir, però creiem que no a tants indrets i amb no tanta quantitat d'aigua total, però sí que en mitja hora es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, a l'interior de la Selva, Osona, Lluçanès, Solsonès i Berguedà. A la resta, sol i temperatura suau, no tan alta com ahir. Estem arribant als 26-27, per exemple, a Premià de Mar, a Tortosa, a Viladecans i a Ulldecona en aquests moments. I demà, al matí ja pot fer algun xàfec, demà un dia més variable, baixa una mica la temperatura, però atenció a la tarda i al vespre. Tempestes fortes, a més indrets, semblants a les d'ahir, més de 30, 40, 50 litres per metre quadrat al centre i nord del país. De cara a última hora de la tarda i al vespre, algunes tempestes a la Catalunya Central podrien viatjar cap al Vallès Occidental, Bages, l'àrea de Montserrat i potser arribar fins la costa de Barcelona. Precaució.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Dani, gràcies, bon dia.
Bon dia, vagi bé.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Junts per Catalunya redobla els advertiments al PSOE per tal que faciliti la investidura de Carles Puigdemont. Des de Brussel·les, el candidat a les eleccions europees del 9 de juny, Toni Comín, assegura que si els socialistes són intel·ligents, no voldran posar en perill els pactes de Junts amb Pedro Sánchez de Madrid. Brussel·les, Martí Ferrero.
El candidat de Junts ha ratificat el compromís de Carles Puigdemont de ser de tornada a Catalunya pel primer debat d'investidura, com a molt tard, el 25 de juny, amb independència del ritme d'aplicació de l'amnistia. Junts vol que Puigdemont torni com a presidenciable i que sigui el primer a sotmetre's a la investidura. Per això, Comín ha tornat a advertir el PSOE que per intel·ligència política li convé facilitar la investidura de l'expresident i ha recordat la dependència de Pedro Sánchez dels 7 vots de Junts a Madrid.
Que hi ha un bloc que té més suports, que és el de l'independentisme, i a partir d'aquí mirem aquests números amb les ulleres de l'acord de Brussel·les. Entenem que el que hauria de fer el PSOE és, si vol que l'acord de Brussel·les prosperi, facilitar aquesta investidura al president Puigdemont.
Comín ha evitat valorar si en l'estratègia de Junts és imprescindible un acord independentista per mantenir la majoria de la mesa del Parlament. Ha afirmat que tots els acords que es tanquin han d'estar subordinats a investir Puigdemont i que al servei d'aquest objectiu hi pot haver opcions diverses.
I mentrestant, Esquerra, que també refreda una hipotètica investidura de Salvador Illa. La principal negociadora dels republicans, Marta Rovira, ha avisat que en aquest moment no estan disposats a fer president el candidat del PSC i que no els fa por una hipotètica repetició electoral. Aquesta tarda, de fet, la secretària general d'Esquerra es reunirà amb tots els líders territorials del seu partit per saber què en pensen de tot plegat, Albert Prat.
Sí, els partits tot just acaben de començar les converses, ni tan sols s'han intercanviat contrapartides, però l'encarregada de pilotar les negociacions, Marta Rovira, ha fixat el punt de partida d'Esquerra en una entrevista a RAC1.
Esquerra Republicana no farà president Salvador Illa, ara mateix, on estem en aquest moment, i la gent ha de saber que si vol alguna cosa d'Esquerra Republicana ja sap on la trobarà.
Rovira porta les converses des de Ginebra i una de les condicions que ha traslladat al PSC és que viatgi a Suïssa per parlar cara a cara. En aquesta fase de la negociació, els republicans volen treure's la pressió del damunt i asseguren que no temen unes noves eleccions. Després de la desfeta del 12 de maig, els republicans han celebrat discretament diverses assemblees arreu del país per prendre el pols a la seva militància i aquesta tarda, tal com us hem avançat a Catalunya Ràdio, Rovira ha convocat a tots els dirigents regionals i comarcals del partit. Estem parlant de gairebé un centenar de persones per prendre nota. Vol veure si són partidaris d'una investidura o aposten per tornar a les urnes. Sigui com sigui, des de la direcció remarquen que l'última paraula sobre el vot d'Esquerra la tindran les bases a través d'una consulta interna.
I el PSC, què en pensa de tots aquests moviments?
Doncs els socialistes insisteixen que s'ha de respectar el resultat de les eleccions, arrufen el nas quan s'imaginen una repetició electoral, però asseguren que no els fa cap por tornar a les urnes. Tot i la reticència d'Esquerra, la prioritat del PSC continua sent la d'aconseguir un pacte progressista amb els republicans i els comuns per facilitar que el guanyador de les eleccions, Salvador Illa, sigui el proper president.
Mentrestant, a Madrid, el fiscal general de l'Estat insisteix a fixar el criteri comú del Ministeri per aplicar la llei d'amnistia aprovada ahir. A hores d'ara ja s'ha reunit amb tots els fiscals, els catalans, els del Tribunal Suprem i el fiscal en cap de l'Audiència Nacional. I ahir ho va fer amb els de la causa de l'1 d'octubre, que suposen aplicar l'amnistia als acusats de malversació, com ara Carles Puigdemont. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia, sí. La reunió a la seu de la Fiscalia General de l'Estat ha acabat fa mitja hora i a la sortida el fiscal en cap de Catalunya, Francisco Bañeres, s'ha limitat a comentar que la reunió ha estat de coordinació. Álvaro García Ortiz l'havia convocat a ell i als fiscals provincials i de les principals comarques de Catalunya per fixar un criteri comú de com aplicar l'amnistia a les nombroses causes obertes a Catalunya. A diferència dels fiscals del Suprem, que obertament s'oposen a aplicar l'amnistia als catalans, es mostren menys beligerants amb el fiscal general. De tota manera, les ordres de García Ortiz són d'obligat compliment perquè la Fiscalia és un organisme jeràrquic. Això no treu que els quatre fiscals del Suprem intenten plantar cara dins del Ministeri Públic més després de l'informe d'ahir, on barrejaven opinions polítiques per acabar dient no aplicar l'amnistia en els casos de malversació i no aixecar l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, un informe que ha sorprès al ministre de Justícia, Félix Bolaños.
El informe de los fiscales o de algunos fiscales del Tribunal Supremo, que respeto profundamente, también le tengo que decir que me sorprende que además de consideraciones jurídicas tengan opiniones políticas en ese informe.
El fiscal general de l'Estat s'ha reunit també amb altres fiscals que tenen assignades causes relacionades amb el procés, com el del Tribunal de Comptes i el de l'Audiència Nacional, responsable dels casos del tsunami i dels CDRs.
Doncs l'endemà de l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia, Podem demana unitat entre els partits que l'han aprovada per poder fer front a la batalla judicial que s'obre a partir d'ara per aplicar aquesta llei, Eva Compte.
Sí, la cap de llista de Podem, Irene Montero, està convençuda que una part del poder judicial intentarà torpedinar l'amnistia, com ho va fer, diu, amb lleis feministes com la de llibertat sexual, coneguda més popularment com la llei del només sí és sí. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
Ese partido judicial reaccionario, como ya lo ha hecho con las leyes feministas, por supuesto que va a tratar de desobedecer y de torcer el mandato popular que se ha expresado en el Congreso de los Diputados, y por eso nosotras decimos con claridad que el bloque democrático y plurinacional tiene que permanecer unido.
Per contra, el candidat de Ciutadans, Jordi Cañas, alerta que la llei d'amnistia pot topar amb principis de la Unió Europea com la igualtat davant la llei. I sobre el possible retorn de Carles Puigdemont ara que la llei d'amnistia ja està aprovada, Cañas diu que no tornarà perquè és un covard. Són declaracions a l'agència EFE.
Te digo yo, va a pasar. Que no va a venir. Es un cobarde. Es un cobarde que dejó a su gente tirada. No va a venir, porque lo van a detener. O sea, así, ¿cómo van a conseguir la independencia? Estos Braveheart crepusculares. Si es que no tienen tono. No tienen épica.
Cañas ha afegit que cal seguir insistint a la Comissió Europea perquè posi en qüestió el govern espanyol per haver aprovat la llei d'amnistia, que qualifica de corrupció política.
Per cert, que de com aplicarà l'Audiència Nacional l'amnistia en tindrem una primera mostra amb la vista de pronunciament previ al cas Judas el dia 27 de juny. Els advocats dels 12 CDRs detinguts el 2019 afirmen que entren dins dels supòsits i s'haurien d'arxivar de manera immediata el cas. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. S'enfronten a peticions de pena de fins a 27 anys de presó. Xavier Monge, un dels seus advocats, explica a Catalunya Ràdio quines opcions tenen.
I veurem si el tribunal opta per, diguem-ne, diferir la decisió i si planteja les qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia Europea i la qüestió de constitucionalitat davant del Tribunal Constitucional.
Segons la Fiscalia, formaven part d'una organització que planejava atacs violents.
Deixem la crònica política a nivell català i espanyol i anem a la internacional, on Donald Trump es converteix en el primer expresident de la història dels Estats Units condemnat penalment. Un jurat de Manhattan l'ha trobat culpable de tots els delictes, 34, de què se l'acusava en el cas de l'actriu porno Stormy Daniels, a qui l'any 2016 l'entorn de Donald Trump va silenciar amb diners per amagar un escàndol sexual del llavors candidat presidencial. Entre altres qüestions, el jurat considera que va falsificar els comptes empresarials per maquillar el destí d'aquells diners. Com era previsible, Donald Trump s'ha declarat innocent i ha acusat el jutge de corrupte. I el seu partit, el Partit Republicà, tampoc no ha defensat la justícia. Corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga.
L'històrica condemna de Donald Trump remou la campanya presidencial per bé que legalment, ni que Trump acabi la presó, quedarà inhabilitat i podrà igualment concórrer i guanyar les eleccions. La sentència, que pot arribar als 4 anys entre reixes, la coneixerem l'11 de juliol. L'expresident s'ha mantingut fidel al seu estil, carregant contra el procés en conèixer que ja és un delinqüent condemnat. This was a
disgrace. Això ha estat una vergonya. Ha estat un judici manipulat per un jutge dubtós i corrupte.
És un judici arreglat, una desgràcia. El veredicte real per la gent serà el 5 de novembre. No hem fet res malament. Sóc un home totalment innocent.
La campanya de Trump ha engegat la maquinària de fer diners a costa de la condemna. Imatges que diuen «Sóc un pres polític» demanen donacions i un dels llocs web on es pot aportar diners als republicans ja ha quedat col·lapsat. Pràcticament cap company de partit ha sortit a defensar la sentència o el sistema judicial. Més aviat demanen perseguir el jutge i imputar-lo per no ser imparcial.
Aquesta condemna penal a Donald Trump obre un territori inexplorat als Estats Units. Pendents de la sentència, no hi ha cap article a la Constitució nord-americana que impedeixi a un condemnat ser candidat a les presidencials o fins i tot arribar a la Casa Blanca. Fins i tot s'hi acaba dins d'una cel·la, Cèlia Cernadas.
Efectivament, aquesta és la teoria, però a la pràctica, de fet, la situació seria rocambolesca i possiblement tan ingovernable que els tribunals haurien de tornar a intervenir per dirimir-la, novament sense cap antecedent històric que els serveixi de pista. Segons quina sigui la sentència, a més, Trump pot tenir dificultats, en tot cas, per fer campanya durant els pròxims mesos. Encara que no se'l condemnés a presó, se li poden imposar restriccions per viatjar o arrest domiciliari. Previsiblement, els seus advocats apel·laran la sentència i durant l'apel·lació, això sí, es podria suspendre aquest càstig. En tot cas, tot entra dins del territori de l'especulació.
Que trenqui rècords Donald Trump no és nou. De fet, ja va ser el primer president que es va veure sotmès a dos processos d'impeachment.
Ah, sí, i a més, cal recordar que aquest veredicte de Manhattan és el primer dels quatre processos penals que té oberts Donald Trump. Dos d'ells són d'àmbit federal per haver-se endut documents classificats a la Casa Blanca i pels seus intents de subvertir els resultats de les presidencials del 2020 que va guanyar Joe Biden. Novament, estem davant d'una situació sense precedents en la història dels Estats Units. Les tàctiques dilatòries, els seus advocats, però, estan retardant tots aquests processos i difícilment es resoldran abans de les eleccions del 5 de novembre. Donald Trump serà proclamat candidat, a més, del Partit Republicà molt abans, a la convenció que farà el partit al juliol a Wisconsin. I finalment, el que sí que pot passar és que Trump no es pugui votar a ell mateix, perquè està empadronat a Florida i allà s'exigeix que un condemnat compleixi tota la pena, inclosa la llibertat condicional, abans de recuperar el dret a vot.
Vaja, un embolic dels grossos. Passa un minut, gairebé dos, d'un quart de tres de la tarda, una pausa i de seguida la multa que el govern espanyol ha imposat a les aerolínies, algunes aerolínies.
Catalunya migdia.
A Obramat tenim les millors solucions en cuines que encaixen a qualsevol projecte de reforma gràcies a la seva varietat i versatilitat. També a Obramat Ponés. Obramat, on compren els professionals.
Amor, posa't crema, que el sol pica.
Estic bé.
Senyor, som la policia del sol de Clarel. No es posarà crema?
No, si només és una estoneta.
Ni una estoneta ni res. La protecció solar és un tema molt seriós. Equip, protegiu-lo ara mateix.
Vine a la teva botiga Clarel i et regalem tots els solars. I comprant dues cremes solars Bonté aconsegueix regals fantàstics. Vàlida fins a l'11 de juny a Clarel i a Clarel Ponés. Consulta condicions.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
No et perdis la Fira del Vi del Bages.
Vine a gaudir dels vins a la D.O. Pla de Bages, de la gastronomia local i la música en directe al pati del Casino de Manresa del 31 de maig al 2 de juny.
I suma't a les activitats programades tot el cap de setmana. Tast de vins a cellers, visita el patrimoni vinícola del Bages i molts al·licients més.
Descarrega el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
Soc de Florida i animo tots els americans a votar pel president Donald Trump al novembre perquè tots puguem estar segurs.
Estan intentant apoderar-se d'institucions per convertir-les en antidemocràtiques i protofeixistes.
Es pensen que estan per sobre de la llei i això fa molta por.
30 minuts, Florida, al laboratori de Trump. Diumenge a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia. Passant 4 minuts d'un quart. El Ministeri de Consum multarà amb 150 milions d'euros 4 aerolínies de baix cost, Ryanair, Vueling, EasyJet i Volotea, per cobrar l'equipatge de mà, entre altres pràctiques que considera abusives. Les companyies poden recórrer la sanció, però ja adverteixen que si tiren endavant apujaran preus. Una decisió que les associacions de consumidors veuen com una amenaça i una excusa. Madrid, Àngels Lafuente.
La multa afecta a Ryanair, Vueling, EasyJet i Volotea, que ja estan preparant un recurs perquè el Ministeri es repensi la decisió. I si no ho fa, estan disposades a anar als tribunals. I és que prohibir que les companyies de baix cost cobrin per pujar una maleta a la cabina pot provocar un increment del preu del bitllet i retards en els vols. Ho ha afirmat Javier Gándara, president d'ALA, l'Associació de Línies Aèries.
Si esto se cambia porque se prohíbe eso y ya automáticamente esa tarifa básica tiene que incluir llevar un trolley, ya esa tarifa básica dejará de ser la que es y ya pues tendrá que ser una tarifa más alta. Y eso lo que puede, digamos, es tener un impacto en la conectividad, sobre todo porque se hace de forma unilateral en un único país nada más.
Uns arguments que Rubén Sánchez, secretari general de FACUA, considera una excusa per a pujar els preus dels bitllets.
Que no vengan ahora con amenazar con que van a subir los precios, porque si los van a subir lo iban a hacer igualmente, con multa o sin multa. Lo que tiene que hacer el sector aéreo es dejar de defraudar a los consumidores.
Des d'ALA, que aglutina el 85% del tràfic aeri a Espanya, argumenten que la decisió del Ministeri perjudica directament el consumidor, perquè suprimeix la possibilitat del viatger de contractar exactament el que necessita.
Mentrestant, l'Euríbor dona un respir als hipotecats que tinguin hipoteca variable. El mes de maig ha baixat lleugerament i les quotes es poden abaratir uns 15 euros mensuals, Pilar García.
L'Euríbor s'ha situat de mitjana en el 3,68%. És unes dècimes menys que fa un any i també que fa 6 mesos. Per això, els que hagin de revisar la hipoteca variable amb l'Euríbor de maig tindran una rebaixa de 180 euros l'any. Si la revisió semestral pagaran uns 30 euros menys durant 6 mesos.
El descens de l'Euríbor, Pilar, anticipa una rebaixa del tipus d'interès oficial.
Sí, serà dijous que ve quan sortirem de dubtes perquè reunirà el Banc Central Europeu. Es dona per fet que hi haurà rebaixa d'un quart de punt i que el tipus oficial quedarà en el 4,25%. Però veurem finalment què decideix, perquè el que té en compte l'autoritat monetària és la inflació i ha pujat dues dècimes a l'eurozona al maig fins al 2,6%.
Tornem a l'exterior perquè la ciutat alemanya de Mannheim, un home ha clavat diverses ganivetades a un activista d'extrema dreta i a un policia. L'agressor ha estat detingut després de rebre un tret d'un altre agent. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Els fets han tingut lloc a la plaça del mercat de Mannheim aquest matí, poc abans de l'acte antiislamista organitzat pel moviment Pax Europa, que lidera Michael Sturzenberger, un expolític social cristià bavarès radicalitzat arran d'un atemptat islamista que va costar la vida a un amic seu. Sturzenberger, periodista de formació, és conegut per haver fet campanya al costat del partit neonazi NPD i també del moviment antiislamista i xenòfob Pegida. Entre les seves proclames hi ha l'equiparació entre el Mein Kampf de Hitler i l'Alcorà. Els òrgans de protecció constitucional el vigilen des del 2013. En un vídeo publicat a les xarxes es pot veure l'atac amb arma blanca per part d'un home que ha ferit tres persones, entre les quals un dels policies que l'estava reduint. Un altre agent ha batut l'atacant a trets. La policia ha acordonat el centre d'aquesta ciutat del sud-oest d'Alemanya, però assegura que ja no hi ha cap situació de perill.
I seguint amb la informació internacional, l'OTAN s'encamina a implicar-se més en la guerra d'Ucraïna. Un cop els Estats Units, amb limitacions, i Alemanya han donat permís a Kiev per fer servir les armes en territori rus, els aliats debaten un pas que el president Zelensky fa temps que reclama per poder atacar objectius des d'on els disparen cada dia. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Cada cop més aliats de l'OTAN a favor que Ucraïna utilitzi l'armament occidental per atacar territori rus. Als Estats Units s'hi suma ara Alemanya. Els ministres d'Afers Estrangers ho han debatut en una cita informal a Praga. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, espera que Ucraïna sigui responsable en els atacs a territori rus, però rebat a Putin i no espera que això condueixi a una escalada.
Ucraïna té el dret i la responsabilitat de protegir els seus ciutadans. I nosaltres tenim el dret d'ajudar Ucraïna a defensar el seu dret d'autodefensar-se. Evidentment, a Rússia no li agrada. Putin vol dissuadir els aliats de l'OTAN de donar suport a Ucraïna, però a nosaltres no ens ha dissuadit ni ens dissuadiran.
Entre els aliats reticents, Itàlia. Tampoc Espanya permet atacar territori rus, com deixa clar el ministre José Manuel Álvarez.
El material que estamos entregando es un material para que Ucrania pueda defenderse y defender su territorio.
A la reunió de Praga, l'OTAN ha assegurat que està determinada a escurçar el camí d'Ucraïna cap a convertir-se en aliat, però no posa calendari. La reunió ha estat preparatòria de la cimera de líders a Washington, on es vol acordar un paquet financer de 100.000 milions a llarg termini per Ucraïna.
Mentrestant, el moviment moviment pacifista de Finlàndia s'ha vist afectat de ple per l'entrada del país a l'OTAN ara fa una mica més d'un any. El discurs públic està molt centrat en la seguretat i en la defensa, i el govern de dretes de Petteri Orpo ha eliminat els fons públics per a aquest tipus d'organitzacions. S'ha enviat especial a Helsinki. Ignasi Abad, bon dia.
Bon dia. L'estació de la Pau és una casa de fusta al barri de Pasila, al nord de Helsinki, una antiga estació de tren que avui acull organitzacions pacifistes. En Juhis Ranta és portaveu del Comitè del 100, una de les entitats que treballa allí.
No és cap secret que el moviment pacifista a Finlàndia no està gaire content de l'entrada a l'OTAN. Però des que en som membres, les coses no han canviat gaire pel que fa a la feina que fem. Però si parlem més globalment, hi ha una atmosfera més militarista. Especialment a les xarxes socials hi ha veus conservadores molt potents contra el moviment pacifista.
Precisament el govern de dreta i extrema dreta finlandès ha suprimit les ajudes al seu moviment.
Aquest any hem perdut un 60% dels nostres fons públics i per a l'any que ve el govern ja ha pres la decisió d'eliminar tot el finançament per a les organitzacions pacifistes.
Aquesta tisorada de despesa pública general i, segons la periodista Lena Brand, passarà a factura als partits de govern a les eleccions el dia 9.
Molta gent està descontenta amb el govern perquè està retallant la despesa en serveis socials i de salut. Hi ha molt de debat sobre com canviarà la seguretat social.
A Finlàndia, els socialdemòcrates, ara l'oposició, encapçalant les enquestes pels comicis europeus.
Tornem a Catalunya perquè els bombers tindran aquest estiu un reforç de 22 mitjans aeris i mig miler d'efectius de suport per desbrossar i ajudar en l'extinció dels focs. Malgrat que aquest any fins ara hi ha hagut un 34% menys de focs forestals que l'any passat en aquesta època, des d'Interior asseguren que la campanya es presenta complicada. Sabadell, Montse Poblet.
Bon dia. Estem a l'aeròdrom de Sabadell, on s'han presentat els efectius aeris que s'incorporen a la flota de bombers per aquesta campanya forestal. Són 6 helicòpters de comandament, 3 de rescat i 10 de bombarders, a més de 9 avions de vigilància i atac. Això s'hi han de sumar 2 hidroavions, 2 helicòpters i un avió de vigilància del Ministeri que s'activaran en cas d'un gran foc forestal. Aquest any els hidroavions podran operar a tots els embassaments, excepte el de la Llosa del Cavall i el de Canyelles, però això no treu que estiguem davant d'una campanya difícil, com ens comentava el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
És una campanya difícil, és una campanya que malgrat hi ha hagut aquestes darreres setmanes, doncs pluja, no podem estar tranquils, especialment a la zona sud del país. La situació és especialment complexa.
De fet, al sud és on hi ha hagut els incendis més importants en el que portem d'any, en especial el de Batea, amb un balanç de 540 hectàrees cremades i focus secundaris que van saltar centenars de metres. Una altra novetat d'aquests mesos són els incendis provocats per llamps des del mes de març, quan el que era habitual és que comencessin el juliol.
Mentrestant, el BBVA fa un altre dels passos necessaris per intentar tirar endavant l'OPA sobre el Sabadell. L'entitat ha convocat la Junta General d'Accionistes Extraordinària que ha d'aprovar l'ampliació de capital per avançar en aquesta operació, Jordi Canal.
Serà el 5 de juliol a Bilbao, on el BBVA té la seu social i servirà per mesurar el suport dels seus accionistes a l'OPA. La Junta haurà de decidir si valida o no l'emissió d'uns 1.100 milions de nous títols que seran els que s'entregaran als accionistes del Sabadell que acceptin l'oferta si tira endavant. Els responsables del BBVA insisteixen que la compra del Sabadell i la fusió de les dues entitats construirien un banc més fort i rendible per competir en un sector globalitzat i per poder fer front a reptes com la inversió tecnològica. A banda d'aquesta junta, altres passos pendents que té el BBVA són demanar formalment l'autorització del Banc Central Europeu i de la Comissió dels Mercats i la Competència.
42.500 estudiants faran els exàmens de selectivitat la setmana que ve. Són xifres semblants a les que hi va haver el curs passat i, seguint el patró d'altes convocatòries, pràcticament 8 de cada 10 provenen del batxillerat. Les proves mantenen l'estructura habitual, però incorporen alguns canvis del nou currículum de batxillerat, Sara Canyete.
Sí, per exemple, hi ha canvis en els exàmens de català i castellà, on és l'últim any que hi ha lectures obligatòries. Per anar-s'hi adaptant, es proposaran 4 preguntes, 2 de control de lectures i 2 més amb aquest nou plantejament competencial. Els estudiants podran escollir les 2 que vulguin. Ho explica Pilar Gómez, coordinadora de l'ESPAU.
És a dir, no tant el control de saber què va passar amb aquest personatge o què va fer l'altre personatge o quin és l'argument d'una obra, sinó el fet de poder identificar una sèrie de fenòmens al voltant de l'estudi de la literatura.
També és novetat que a la fase general els alumnes poden escollir examinar-se d'història de la filosofia en comptes d'història, i a la fase específica s'incorporen dues matèries noves, literatura dramàtica i història de la dansa i la música. Els resultats de les PAU se sabran el 19 de juny. Els alumnes encara tindran fins al 28 per fer la preinscripció a la universitat, i el 10 de juliol se sabrà la primera assignació de places.
A partir d'avui es presenten a Chicago, als Estats Units, les investigacions més importants de l'últim any contra el càncer en el Congrés de la Societat Nord-Americana d'Oncologia Mèdica, referent mundial en aquesta matèria. En aquest congrés, que s'allargarà fins dimarts, es donaran a conèixer, entre d'altres, resultats prometedors de noves immunoteràpies i també d'un nou tipus de tractament que es dirigeix de manera selectiva a les cèl·lules canceroses, Purificació Barceló.
Sí, es tracta d'un tipus de teràpia que combina una quimioteràpia molt potent amb un anticòs que l'allibera especialment específicament en el tumor. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Joan Brunet, director de l'ICO, Institut Català d'Oncologia.
És l'any de presentació de resultats en diferents tumors amb els tractaments d'anticossos conjugats, que busca un antigen, que és com una antena que tenen les cèl·lules. Incorpora enganxats un medicament tipus quimioteràpia, que quan s'enganxen a la cèl·lula, la quimioteràpia entra a dins i destrueix la cèl·lula.
Però el Congrés també servirà per presentar investigacions sobre salut més global relacionada amb oncologia.
Sí, per exemple, un estudi que demostra l'eficàcia de la vacuna del papiloma en un ventall ampli de tumors, com destaca a Catalunya Ràdio Josep Tabernero, director de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron.
La reducció que fa la vacunació del papiloma virus, no solament amb càncers coneguts com és el càncer de cèrvix, sinó també amb altres tumors com el càncer de cap i coll, el càncer de canal anal, de penis, de vulva, de vagina...
Hi ha altres investigacions destacades que demostren que les dones que han tingut un càncer no han de renunciar necessàriament a ser mares, o sobre com administrar teràpia hormonal a la menopausa sense incrementar el risc de patir un càncer, o sobre com la intel·ligència artificial pot ajudar en el cribratge del càncer de colon, entre altres qüestions.
I no deixem de parlar de medicina, perquè els metges alerten dels riscos per la salut del consum de cigarretes electròniques, que està creixent sobretot entre els més joves. Avui, que es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, es calcula que la meitat dels adolescents catalans han fumat algun cop una cigarreta electrònica, Mònica Mas.
Sí, és per això que aquest any l'OMS també posa el focus en els perills pels més joves de consumir cigarretes electròniques, i és que es multiplica per 4 la probabilitat que un adolescent acabi fumant tabac respecte als que no en consumeixen. I tot plegat empitjora encara més els riscos de la salut, segons Sergi Pasqual, pneumòleg de l'Hospital del Mar.
És que, a més, ara mateix comencen a haver-hi evidències de que, sobretot la gent que fuma cigarreta convencional i cigarreta electrònica, doncs que podria haver-hi un risc multiplicat de tenir malaltia.
Es calcula que el tabac provoca 10.000 morts cada any a Catalunya, però, malgrat tot, un 22% de la població més gran de 15 anys continua fumant des del febrer de l'any passat. El sistema públic de salut ha inclòs un nou tractament farmacològic per ajudar els que volen deixar aquest hàbit. Sentim Josep Maria Suelves, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Però sobretot perquè sabem que complementar l'ajuda que ja ofereixen els professionals d'atenció primària de salut a les persones que volen deixar de fumar amb un tractament farmacològic duplica les probabilitats d'èxit amb aquest propòsit de deixar de fumar, i això és molt important.
Justament la Marató del 3CAT, que es farà el 15 de desembre que ve, vol sensibilitzar i recaptar diners per investigar les malalties respiratòries, moltes de les quals són produïdes pel consum de tabac.
I una cosa més abans de la publicitat. El sector del cereal comença la campanya de la sega, marcada per les diferències de producció entre els conreus de secà i els de regadiu. En general, el sector calcula que la caiguda de la producció pot arribar al 70% en algunes varietats. Lleida, Júlia Albacar.
Aquesta setmana molts camps ja han començat els treballs de sega, però el gruix de l'activitat serà a partir de la setmana vinent. Les perspectives són millors que l'any passat, quan la producció va ser pràcticament nul·la, però el sector calcula que aquest any només es recollirà un 30% del cereal que s'obtindria en una campanya normal. Vicenç Pasqual, responsable de cereal a la JARC.
Les perspectives, tota la Segarra, són bastant dolentes, l'Urgell també, màxim mitja collita, i a les zones de l'Anoia i la Conca de Barberà també les perspectives a les zones d'àrides de secà són bastant dolentes.
La incertesa sobre si els pagesos podrien regar durant la campanya va fer que molts apostessin per sembrar varietats com l'ordi o el blat, que es planten generalment durant l'hivern i necessiten menys aigua per sobreviure. Pel que fa als preus, en les darreres setmanes s'ha registrat un repunt que trenca la tendència a la baixa registrada fins ara.
Passant 4 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
T'atreveixes a travessar
El llindar?
Benvinguts al llindar.
Això de la reassignació.
N'arriba la segona temporada amb so binaural.
Ei, com ha anat el dia, carinyo?
Ja s'ha despertat.
Més actors.
Imagina com d'inútil.
I posant els convidats encara més contra les cordes.
Perquè no vull estar amb tu, no m'agrades, no et conec.
Sí, no em toquis per
aquí. Qui ja penses que ets?
El llindar són històries de ficció, però amb reaccions reals.
Perquè m'ha fet molta ràbia.
El desenllaç.
Una experiència sorprenent. Direcció i guió de Toni de la Torre.
Judit, quan vulguis et pots treure ja l'antifaç.
Digo, no pot ser.
Amb la narració de Jordi Buixaderas.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
El llindar, a l'API web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Que per què sóc un pluser? Perquè exigeixo transparència i en un clic puc comprovar totes les revisions del cotxe i l'informe de trànsit a l'instant. A Ocasión Plus tenen un taller a cada centre per donar un servei més proper i directe. A Ocasión Plus l'encertes segur. Tens 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de dos quarts, avui arriba als cinemes el biopic d'Amy Winehouse.
It's going to happen one of these days. Voice like yours.
Back to Black, que és com es titula, se centra en els últims anys de la cantant londinenca Marga Riga.
Sí, la pel·lícula narra el seu ascens meteòric en el món de la música i el descens a l'infern de les addiccions, l'alcohol d'una banda, però sobretot una relació amorosa tòxica que va acabar finalment amb la seva vida. El millor de tot és com l'actriu Marisa Vela es mimetitza amb l'artista en un film que agradarà sobretot als fans. Avui també s'estrena L'exorcismo de Georgetown, un thriller sobre possessions demoníaques protagonitzat per un Russell Crowe en hores baixes, la divertida comèdia francesa Un año difícil, dels mateixos directors d'Intocable, i un drama d'aventures amb gos inclòs i basat en fets reals que es diu Arthur i que té Mark Wahlberg com a gran reclam.
I pels més petits, tres pel·lícules d'animació i en català.
És una catàstrofa. El castor Henry ha recobert la selva d'una substància rosa perillosíssima.
La primera és aquesta Colla al rescat amb els protagonistes de la sèrie La colla de la selva, que es pot veure al Super 3. Les altres dues són l'anime Haiku, Batalla als contenidors, també basada en una sèrie de televisió sobre el món del voleibol, i Sirocco i el regne dels vents, una joia que es va endur al Premi del Públic al Festival d'Annecy, el de més prestigi del cinema d'animació. I per acabar, arriba als cinemes també una producció catalana, La mujer dormida, de Laura Alvea, un thriller paranormal amb el Modena Amor i Javier Rey.
Què és això, tia?
Fa uns dies analitzàvem com la taquilla dels cinemes convencionals apunta a un 2024 de recessió, però en canvi els cineclubs gaudeixen d'una salut de ferro. Avui han fet públic el seu estudi anual del 2023 i l'assistència a les seves sessions va créixer un 25%, Montse Pujol.
La Federació Catalana de Cineclubs calcula que l'any passat van acollir 130.000 espectadors en les 2.300 sessions que van organitzar els seus 60 associats. La seva presidenta, Emma Fernández, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio l'interès creixent per un cinema de qualitat i amb contingut més enllà dels blockbusters.
L'oferta cinematogràfica al cinema comercial no n'és prou, sinó que la gent té necessitat de veure un cinema de qualitat. I també hem detectat, jo no sé això si és com postpandèmia o no, la necessitat de trobar-se, la necessitat de parlar. Una de les bases del cineclubisme és la transversalitat.
A més, destaca la importància dels cineclubs en la promoció de la nostra llengua, i és que una quarta part de les projeccions es van fer amb subtítols doblatge o versió original catalana. En el circuit regular només es programa en català, recordem-ho, el 3% de les sessions.
Ministeri de Justícia i Drets Humans, Avenida Sarmiento 329, Ciutat Autònoma de Buenos Aires, Argentina.
El Teatre Lliure de Gràcia estrena avui Retrat de l'artista mort, Espanya 39, Argentina 78. És un text de Davide Carnevali que connecta el franquisme amb l'Argentina per reflexionar sobre la barbària dels feixismes. Està interpretat per l'actor Sergi Torrecillas, Marta Vives.
Torrecillas recorre la seva història personal per explicar aquest episodi biogràfic, el judici per un pis a Buenos Aires, adquirit presumptament per un familiar seu l'any 78, però que va ser expropiat a un dissident polític desaparegut en la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. L'actor diu que el muntatge li ha servit per explorar el seu passat familiar.
per mirar el passat de la meva família, no? Els meus avantpassats, els dos bàndols que hi ha presents a la meva família. I això et confronta també amb les teves idees.
Una recerca que s'acabarà entrecreuant amb els grans esdeveniments del segle XX que van obrir ferides en els països víctimes d'una barbària feixista que ara amenaça de tornar, com diu Carnevali.
És una reflexió sobre com la història torna a repetir-se i els errors del passat tornen a estar presents, desafortunadament.
El muntatge de Carnevali ja s'ha pogut veure en altres països europeus, com Alemanya, França o Itàlia. L'autor reescriu la trama cada cop adaptant-la al país on es fa i al seu context polític històric.
Gairebé 200 biblioteques catalanes participen avui en una nova edició del Supernit, la col·laboració entre 3CAT i la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya pel foment de la lectura entre els infants. Però també aquesta nit... Ai, aquesta nit. Check my nerves and you're out of my brain. Too much love drives a man insane. Aquest és en Julien, un dels tres finalistes de la tercera temporada d'Eufòria, que avui arriba a la seva gran final. Competirà per aconseguir un contracte discogràfic amb en Lluís i la Maria Valèria Obereda.
El Julien de Perpinyà és a priori el gran favorit per guanyar aquesta edició. En 5 ocasions s'ha situat com a preferit del jurat o del públic. La Maria és de Barcelona, mai ha estat favorita, però és una de les concursants més regulars de l'edició. I el Lluís, que viu a Lleida l'any passat, ja es va presentar al càsting del programa sense èxit i ara té l'oportunitat de guanyar la tercera temporada del concurs.
Catalunya migdia. Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Demà juga la gran final de la Champions masculina.
Entre el Madrid i el Borussia Dortmund en parlarem, però abans tenim també altres qüestions més importants.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Altres qüestions importants, com l'última hora del cas Negreira. L'Audiència de Barcelona emet una resolució judicial on exonera Joan Laporta i tots els membres de les juntes directives entre el 2003 i el 2010 de qualsevol responsabilitat penal, en aquest cas, en el cas Negreira. Fa uns dies ja van excloure el Barça com a entitat, com a club, de qualsevol responsabilitat penal, però avui ho amplia també a les persones. Aquesta resolució arriba després que l'Audiència de Barcelona descartés el delicte de suborn en el cas Negreira. Bones notícies, per tant, per a Joan Laporta, també pels seus excompanys de juntes, però no és l'única bona notícia que el president espera rebre avui. Perquè avui es juga un partit important. El Barça juga el segon partit de les semifinals pel títol de la Lliga ACB. Serà clau aconseguir la victòria per igualar aquesta eliminatòria abans de traslladar-la al Palau Blaugrana. Ernest Macià, veurem un equip ja recuperat de la desfeta del primer partit?
Doncs, si jutgem per les cares que he vist avui fa una estona a l'entrenament al migdia dels jugadors del Barça, jo crec que sí, l'actitud serà molt diferent i crec que això es notarà perquè de fer poc, relativament poc en defensa l'altre dia, de no saber parar coses tan evidents com els principals jugadors del Madrid, Campazzo i Tavares, a fer-ho, doncs a principi s'hauria de notar. També és veritat que el Madrid doncs, té molts recursos. Ara mateix els jugadors estan dinant a l'hotel d'aquí a mitja hora d'es. Preveu la típica migdiada, després sessió de vídeo i als vols de les 6 de la tarda l'equip sortirà ja en direcció al Withing Center, a pocs quilòmetres d'on ahir s'estava fent el concert de Taylor Swift. Per tant, aquí a Madrid tot a punt i, si et sembla, Laia, escoltarem una entrevista que hem tingut fa poca estona sortint de l'entrenament del Barça amb un dels seus protagonistes, Darío Brizuela. Darío Brizuela, buenas tardes, bona tarda.
Buenas tardes, bona tarda.
Arratsaldeon, arratsaldeon. Preparats per demà?
Por supuesto. Ayer duro palo porque no dimos el nivel. Lo sabemos todos y, bueno, con muchas ganas de que llegue mañana, de mostrar una cara diferente y reaccionar.
Habéis visto hoy pizarra, habéis hecho táctico. ¿Qué cosas, si es que se puede decir, qué cosas hay que arreglar del partido de ir más allá de que no entraron los triples, que esto es importante para el Barça, pero qué hicisteis mal para encajar 97 puntos?
Los básicos. Y lo fuimos viendo en el partido, pero hemos visto vídeo y cometimos muchos errores, muchos. No debería de haber sido un vídeo tan largo. Yo creo que es difícil verse cuando estás haciendo las cosas tan mal. Entonces yo creo que la imagen que intentaremos dar será muy diferente en lo básico, en para contraataques, rebotear, conceptos muy básicos en defensa. Yo creo que con esas cosas nos ahorraríamos muchos puntos y en unas semifinales no puedes permitir que te metan 100.
¿Cuánto se duerme una noche de derrota, digamos?
Bueno, depende de cada uno. A mí me cuesta mucho. Afortunadamente tengo algunos compañeros que son iguales que yo. Entonces estuve con Alex hablando del partido un poco, luego jugando y está haciendo nuestras cosas, nuestros hobbies para intentar evadirnos un poco de todo y sentirnos un poco personas y no jugar baloncesto. Y bueno, nos dieron más de las 4.
Te ves llegando al Palau Blaugrana, durmiendo mejor la noche siguiente, la noche de viernes al sábado, y llegando al Palau Blaugrana con la posibilidad de, teórica, porque después hay que ganar los dos partidos, de que el Palau decida.
Sí, o sea, nuestra ilusión es ir al Palau con 1-1, dada la circunstancia de ahora. Sabemos que si no vamos con un 1-1 y vamos con 2-0, tenemos la misma confianza de que podemos llegar a un quinto partido aquí. Pero el objetivo ahora es sacar un partido aquí y hacer valer el Palau, porque ahí nos hemos sentido fuertes todo el año en las dos competiciones.
Es que ricasco, ETA, buena suerte, como se dice en vasco.
Sorteón.
Sorteón.
Es que ricasco.
Doncs aquest partit és a 9:15 i el podreu seguir a la transmissió per l'app de Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, i la plataforma 3CAT. Per cert, ja s'ha confirmat el que us avançàvem fa uns dies, que Branco Badio marxa del Baxi Manresa i fitxarà pel València. El jugador ja s'ha acomiadat, de fet, per xarxes del club del Bages. I l'actual directora esportiva a l'Uni Girona, Laia Palau, ha rebut aquest matí la gran creu del Reial Ordre del Mèrit Esportiu a mans del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I el Barça Futbol Sala ja és a les semifinals del títol de Lliga. Això sí, va patir fins última hora per aconseguir-ho amb el Manzanares de Bituac.
En un tercer partit, i de fet en tota una eliminatòria de quarts que ha estat una muntanya russa de joc, gols i emocions, el Barça va apel·lar el seu esperit competitiu per capgirar la truita quan s'estava a punt d'ennuegar. Va ser davant d'un Manzanares que va estar ben a prop de baixar la persiana del Palau Blaugrana i enviar així els de Jesús Velasco de vacances abans d'hora. El Barça cedia per 0-2 al minut 25 de joc. Aleshores, Touré va marcar l'1-2 i Mateus, en superioritat numèrica, l'empat a 2, quan encara quedaven 10 minuts. I quan tot semblava abocat al temps extra, un gol de penal de Catela a mig minut del final va segellar el 3-2 definitiu, tot i les protestes visitants. Miquel Feixas, el porter del Barça, va subratllar l'esperit competitiu de l'equip.
Ells estaven molt cansats, nosaltres també, però ho hem notat i hem anat a per ells. L'afició ens ha donat aquest plus que sempre és vital. Ens hem guanyat aquest dret de jugar els partits decisius al Palau.
En semifinals, al millor de 3 duels novament, el Barça jugarà contra el Cartagena. L'altra semifinal enfrontarà el Pozo de Múrcia, que va eliminar el Valdepeñas dels penals, amb el Jaén, que va remuntar en la pròrroga contra el Palma.
Seguim parlant del Barça, però en aquest cas de l'equip masculí de futbol. El club es prepara per afrontar un nou mercat de fitxatges, on sap que serà molt diferent de tenir o no la norma 1-1 de la Lliga per fitxar. Està pendent de saber si la tindrà, però l'aconsegueixi o no, seguirà també molt pendent del fair play. I el director esportiu d'ECO això ho sap, és conscient, i per això ha començat a incloure una clàusula especial en alguns contractes. A veure, Ramon Salmurri, què és aquesta clàusula d'ECO?
Una clàusula d'ECO que, com dius, ja ha començat a ubicar en algun contracte que vol seguir posant en els futurs contractes, i et parlaré de l'últim cas on s'ha produït, que és en el contracte o en la proposta contractual del Barça per la renovació de Sergi Roberto. Una última oferta del Barça que és molt positiva, de fet, li millora les condicions que tenia fins ara assignades. Ara bé, aquests problemes de fair play financer del Barça obliguen a anar amb molt de compte. Per això, Deco li ha posat una clàusula que ha alterat la situació. Si el 12 d'agost el Barça encara no té espai salarial, o fins i tot en té però té altres prioritats, el contracte es pot dissoldre sense cap conseqüència ni legal ni jurídica. Aquesta clàusula ha alterat una negociació que estava gairebé enllestida. Ara cal veure quina és la decisió que acaba prenent Sergi Roberto. La seva prioritat sempre ha estat seguir el Barça.
Doncs el fair play que segueix condicionant el mercat de fitxatges del Barça, en aquest cas també les renovacions, i Deco, que ha trobat aquesta clàusula. Veurem en quins contractes acaba incloent aquesta clàusula de Deco. Demà, parlant de futbol, es juga la final de la Champions entre el Madrid i el Borussia Dortmund, a Londres. I atenció, perquè alguns aficionats ja han tingut la primera decepció abans de la final. A Aquest matí, alguns dels aficionats del Madrid han viatjat ja cap a Londres i alguns d'ells han començat a xiular i cridar abans de pujar a l'avió. Què ha passat, Arnau Mercader?
Doncs no t'ho creuràs, però alguns seguidors del Madrid han viatjat avui des del Prat fins a Londres Gatwick en un vol de Vueling, fins aquí tot bé, però que estava tunejat amb les jugadores del Barça de futbol, aquell avió que van estrenar fa poc. Mm. I et sembla que no s'ho han pres gaire bé, escolta. No els ha agradat, com ja has pogut sentir, aquest vol, aquest avió és un vol de la línia regular de Vueling que va des de que es va estrenar, va volant per Europa i avui ha donat la casualitat que ha traslladat els seguidors del Madrid, de Barcelona, fins a Londres. I per cert que entre les curiositats d'aquesta final també hi ha una altra que ens ha cridat l'atenció. I és que si demà ets a Madrid i no t'interessa la final, el Museu del Prado ha fet una campanya especial per anunciar l'entrada gratuïta de 9:45 to 12:15.
Doncs tot això en aquesta prèvia de la final, però evidentment també hi ha una última hora esportiva, i quina és?
Doncs que avui tindrem les rodes de premsa d'Ancelotti, Nacho i Modric a partir d'1:45, posteriorment els entrenaments i tot plegat a Wembley. El més destacat de la prèvia és que a hores d'ara Thibaut Courtois apunta a porter titular del Madrid, el procés gripal que ha patit André Lunin, la lluna de la porteria per demà, i per cert, avui al Tot Costa, entrevista Mate Morey, jugador del Borussia Dortmund i ex del Barça.
I a l'Espanyol, matchball per acabar tercer a la Lliga i afrontar així el play-off descens amb el factor camp a favor. Sergi, Andreu, quins són els ànims de l'equip blanquiblau?
Doncs l'equip està conscienciat de la importància que té aquest play-off i bastant convençut de les opcions i la garantia d'èxit a l'hora d'afrontar-lo. Això sí, Manolo González a la roda de premsa ha dit que cal recuperar immediatament la millor versió ofensiva, cal guanyar efectivitat i millorar la definició de cara a porteria i mantenir, evidentment, la solidesa defensiva, que això sí que no ho ha perdut l'Espanyol en les últimes jornades. Ara bé, no ens avancem, perquè abans de jugar el play-off queda un últim partit de Lliga, el que ha de jugar diumenge contra el Cartagena a l'Espanyol, i aquí, deia Manolo, és molt important la victòria per intentar optar a la tercera plaça per guanyar opcions al play-off.
Òbviament nosaltres estem conscienciats del partit de Cartagena perquè sabem que guanyant podem ser tercers, que això condiciona molt després a l'hora del factor camp, factor resultat, les eliminatòries, llavors li donem la importància que té el partit perquè creiem que és molt important guanyar diumenge a casa.
De cara a diumenge no hi seran els lesionats Grajera, Brian Olivan i Víctor Ruiz, tampoc Omar, que és amb la selecció del Marroc. El partit diumenge 6:45 a Cornellà al Prat, l'últim de la Lliga davant del Cartagena.
Catalunya migdia.
Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat. Fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Les pupil·les es dilaten, la freqüència cardíaca augmenta i sents un impuls irrefrenable. Revoluciona't abans d'accelerar amb els nous A3 Sportback, All Street i Sedan. Condueix-los des de 250 euros al mes amb EasyRenting en 36 quotes, assegurança i manteniment inclosos, entrada 9.545 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 30 de juny. Consulta les condicions a Audi Pones, xarxa de concessionaris oficials Audi.
Ja has posat al frigorífic la beguda? Gaudeix del partit amb la nevera plena.
Només fins al 5 de juny, en comprar qualsevol frigorífic o congelador al Corte Inglés o a Hipercor, et regalem fins a 180 euros per una compra d'alimentació al supermercat al Corte Inglés o a Hipercor.
Consulta els models i les marques que hi participen a la botiga web i app.
El Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
Gràcies per donar llum a la Marató de 3CAT per la salut sexual i reproductiva amb més de 3.000 activitats populars, 6.000 sessions divulgatives, 220.000 joves sensibilitzats, i més de 8.200.000 euros recaptats. La Marató diu molt de tu.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El Gran Premi d'Itàlia a punt de començar la sessió que més tensió genera entre els pilots, Ami Aguilar.
Bé, és la sessió que enviarà 10 pilots directament a la classificació i la resta hauran de fer repesca. L'objectiu de Marc Márquez i Àlex Márquez és precisament acabar entre els 10 primers, com també els dos oficials Aprilia, Aleix Espargaró i Maverick Viñales. L'empordanès precisament ha estat el més ràpid aquest matí, recuperant les bones sensacions que havia perdut darrerament. El parèntesi que hem de fer és que Marc Márquez, Àlex Márquez i el campió Bañaia aquest matí han emprat una estratègia diferent a la resta, pensant sempre en les curses i, per tant, gastant només un únic pneumàtic, al qual li han fet més de 15 voltes. L'objectiu de Maverick Viñales, tornar davant. L'objectiu de Aleix Espargaró, seguir en progressió després de l'actuació de Catalunya. I el de Marc Márquez, doncs, d'entrada poder aspirar a lluitar per les dues primeres files de graella aquest dissabte. Després del Gran Premi de Catalunya, sembla que s'haurien afegit alguns actors nous a les posicions del davant, però caldrà esperar a l'anàlisi d'aquest entrenament de MotoGP que comença ara a les 3 i no descartem que caigui alguna gota.
L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la 19a Lliga de Waterpolo davant el Sabadell i aquesta Lliga, Maria Guixà, té regust de comiat per alguns dels jugadors destacats.
Sí, és el cas de Marc Larumbe, internacional amb la selecció espanyola i que ara tanca una etapa al Club Mariner, on va arribar el 2015 després d'haver jugat al Mediterrani i al Catalunya. Ara Larumbe farà les maletes i la temporada que ve jugarà a la Lliga Francesa.
Molt content d'acabar la temporada amb una nova Lliga. S'ha fet difícil, sobretot mentalment, després de no assolir la classificació a la Final Four de la Lliga de Campions. Molt agraït tant al club, a la directiva, als entrenadors que he tingut, als jugadors sobretot, i també els socis i sòcies.
Aquesta no serà l'única baixa d'un Atlètic Barceloneta que aquest any ha tancat temporada amb els títols de Supercopa, Copa, i ara aquesta Lliga, la 24a del seu palmarès, la 19a assolida de manera consecutiva. L'únic punt negatiu ha estat la no classificació per la final a 4. Per cert, avui fa 10 anys justos que el club va guanyar la primera i, de moment, única Copa d'Europa que té a les seves vitrines. També avui es podria resoldre la Lliga Femenina a les 7 de la tarda a Mataró-Sant Andreu. Una victòria maresmenca ja dona el títol a les de Dani Ballart. En cas de victòria andreuenca, es resoldria diumenge.
I a la Lliga d'Hockey comencen els play-offs de semifinals pel títol, però també hi ha partits transcendents per a la permanència i l'ascens a l'Hockey Lliga Montserrat.
El Girona d'Hockey Patins juga a una sola carta la permanència a l'Hockey Lliga diumenge en el tercer partit del play-out al Coi. És la final, com admet el tècnic dels gironins, Xevi García.
Ara sí que és com una final, no, és la final, no? Hem pogut forçar la poder arribar fins al final i diumenge només toca això a les 12:30, doncs, afrontant-se doncs, amb l'Alcoi, a veure qui dels dos es manté l'Hockey Lliga, no? Estem tranquils en el sentit de que hem fet la feina que tocava, fins i tot fa una mica de rabieta en el sentit de que si ho haguéssim fet durant la temporada aquesta seriositat a l'hora de fer el partit, poder no estaríem on estem.
Partit transcendent també per al Lloret i el Vic, que diumenge juguen l'ascens a l'Hockey Lliga. Els d'Osona reben el Lloret amb un 2-0 a favor per als de la Selva de l'Anada. I avui comencen les semifinals pel títol de l'Hockey Lliga amb els partits Barça-Reus a les 8 i Noia-Liceo a 8:45. És el millor de 5 partits.
I ja tenim la final de l'NBA definida, una final a Udall Serra inèdita fins ara.
Doncs sí, perquè enfrontarà Boston i a Dallas. Mai s'havien trobat en una final. Dallas ha eliminat aquesta matinada Minnesota per 4-1, després de guanyar també a domicili 103-124, en una gran actuació novament de Luka Doncic, 36 punts i 10 rebots. A més, ha estat elegit millor jugador de la final de la Conferència Oest.
Sí, I think we got a great team.
Crec que tenim un gran equip i el més important, tenim grans persones, des dels jugadors fins als tècnics. Tots som bona gent i això és el més important. Hem estat units jugant a bàsquet. Crec que hem guanyat 3 molt bons equips en aquests play-off sense tenir el factor pista i això diu molt a favor nostre.
Aquesta serà la tercera final de NBA per Dallas, que només n'ha guanyat una, l'última el 2011 amb Dirk Nowitzki, mentre que per Boston serà la 33a d'aquestes, n'ha guanyat fins ara 17.
I repassem altres aspectes de l'actualitat esportiva amb la Laura Colell i comencem, Laura, pel tennis.
Sí, Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han debutat finalment avui en el torneig de dobles de Roland Garros. Han superat la parella francesa formada per Manarino i Martin per un doble 6-2. Demà jugaran en segona ronda contra els austríacs Lucas Mittler i Alexander Erler.
En handbol, avui comença Jaén la Copa.
Sí, amb el Barça que juga contra el Cangas a 1:15 i el balonmano Granollers contra el Logroño a 9:15. Són partits de quart de final.
Avui juga Espanya en un partit de classificació per a l'Eurocopa femenina.
S'enfronta Dinamarca a Baila en un partit de la tercera jornada de la fase de classificació. Ara mateix les dues seleccions estan empatades a 6 punts. En l'equip espanyol, les catalanes Laia Codina, Laia Aleixandri, Leila Gojavi i 8 jugadores del Barça. Paredes, Aitana, Jana Fernández, Alexia, Mariona, Catacoll, Vicky López i Salma. El partit és a les 7. Dimarts, nou enfrontament entre els dos equips, aquesta vegada a Tenerife.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornarem dilluns a la mateixa hora, ja ho sabeu, aquesta tarda a partir de les 7. Més informació amb el Tot Costa. I els últims segons de l'informatiu són per agrair a Laura Colell i a l'Ardau Mercader la feinada que han estat fent aquests mesos. Són els estudiants en pràctiques, ens han ajudat moltíssim, així que en nom de tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, moltes gràcies a tots dos i us desitgem molta sort, que us vagi molt bé en la nova etapa.
Gràcies a vosaltres.
I a l'Arnau també, que l'hem sentit abans. Doncs seguim ara al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.